Blanca Busquets, bona matinada.
Hola, hola Maite, què tal, com estàs?
Bé, avui al tren potser pujarà algú que vol que li facin passar el fred o alguna cosa similar?
No, posarà un holograma, una dona que no hi és. No parlàvem de relacions virtuals avui?
Sí, però vaja, fins a arribar a aquest punt, vols dir que et va bé això de treballar en programes de matinada, Blanca? Perquè em sembla que estàs dient coses realment estranyes, eh?
No, jo no dic coses estranyes. Passen coses estranyes, que és diferent, Maite. Aquesta dona és virtual del tot. De moment tenim tres dones assegudes ben a prop l'una de l'altra en un tren que va de Manresa a Barcelona, però totes tres mirant per la finestra sense veure qui tenen al voltant. I aquestes dones no són virtuals, sinó ben reals. Dues d'aquestes dones ja tenen una edat i l'altra és molt jove. L'altra no deu arribar als 20 anys. Una de les grans s'acaba de quedar viuda i té tota una història al darrere. Quina vida que ha portat quan hi pensa. Va obrir una botiga de roba a Manresa fa molts anys i tenia una noia d'encarregada que treballava molt bé. Aquesta noia era una viuda jove que havia arribat feia poc a Manresa i que tenia una nena. Amb aquesta noia, que es deia Sílvia, va treballar molts anys. Totes dues es van fer grans l'una al costat de l'altra. La Sílvia era la seva persona de confiança i això que li pagava ben poc i que li va pujar el sou tan poc com va poder, la veritat, perquè no volia que per culpa d'oferir-li el braç, l'altre li acabés agafant la màniga, que ja se sap què és el que acaba passant en aquests casos. I un dia, la malagraïda se'n va anar de la botiga del costat, que era nova i moderna, una cadena d'aquestes de roba actual que es veu que dona un mes de vacances als treballadors i un lot per Nadal i pagues extres i no sé què més. I és clar, això és competència deslleial. Però el que no esperava era que la Sílvia fos també tan deslleial de deixar-se enlluernar per aquestes coses després de tants anys. I darrere de la Sílvia van marxar les altres dependentes i es va quedar sense ningú i ningú no volia treballar amb ella en unes condicions que li fossin rendibles, és clar. O sigui que va haver de tancar la botiga i vendre's al local on, per cert, hi ha una altra botiga de roba moderna que fa la competència a l'altra i qui sap si al final la Sílvia es veurà al carrer per culpa d'això. Ja s'espavilarà, i si no, per què va marxar?
Quantes voltes dona la vida, no, Blanca?
Oh, i espera't, que no ho has sentit tot. La noia jove que es diu Berta enganxa el nas al vidre. Aquesta és la segona, eh? Ella és artista i vol estudiar Belles Arts. I la mama l'ha tingut 2 anys dient que no li pagava uns estudis com aquests, que no tenia diners per malgastar, que prou justes que anaven i que fes el favor d'estudiar alguna cosa que la portés a una feina remunerada. I així l'ha tingut 2 anys fent cursos d'administrativa mentre treballava a hores a la botiga de roba que fa la competència a la botiga on treballa la mama, que també és de roba. O sigui que a sobre s'ha pagat ella els estudis, fins que l'altre dia va dir prou i va anunciar a la mama que se n'anava a Barcelona a estudiar, que s'hi posés com volgués. I la mama per poc no té un atac d'histèria, perquè sembla que realment li faci angúnia que ella vulgui dedicar-se a la pintura. I li va dir que si marxava no calia que tornés. Sort que avui almenys s'ha estovat una mica i li ha dit adeu i li ha fet un petó i ha plorat i tot. Ai, les mares.
I aquesta mama de la Berta segurament que es deu dir Sílvia, oi?
Doncs suposo que sí. Però espera't, Maite, que no està tot. I don't want her. La tercera dona, que es diu Joana, fa una cara perpètuament trista des de fa molts anys. Ella era d'un poble perdut a les muntanyes i es va presentar a Barcelona quan era jove perquè volia dedicar-se a pintar. Però en lloc de pintar va acabar dedicant-se per necessitat a una altra cosa. I tan bé la feia l'altra cosa que va acabar muntant una bona parada de l'altra cosa amb noies al seu càrrec i tot això. I una d'elles, que es deia Sílvia, era la seva millor amiga. I per això, perquè confiava del tot en ella, li va dir que s'endugués la nena d'allà, la seva filla Berta, quan va néixer, perquè un bordell no era lloc per una criatura. Li va dir que ja l'aniria a buscar quan tingués diners al cap d'un cert temps i que mentrestant en tingués cura com si fos la seva filla. I la Sílvia se'n va anar a Manresa amb la nena, que es deia Berta, i la va criar com si fos seva. Tant que després, quan va veure la seva mare de veritat, no volia tornar amb ella. I de tota manera, la Sílvia l'havia inscrit ja feia temps com a filla pròpia, perquè a la Joana no se li havia acudit mai d'inscriure-la enlloc. I així es va quedar sense filla perquè la Sílvia no li va voler tornar. I van venir uns temps horribles i ella es pensava que s'enfonsava per sempre. Era impossible recuperar-la sense fer molt de mal a la nena, que semblava que era feliç, i sense aixecar molta polseguera innecessària perquè, quan es remenen els barrets d'una casa que em porta, s'aixeca molta polseguera. Així que ho va deixar estar pel bé de la Berta, però mai no se n'ha consolat, mai. Això sí, després es va posar a pintar i mai més no va anar amb cap home. Va passar només a regentar el negoci i a omplir la casa de quadres tristos i llestimosos que feien plorar tothom qui entrava a buscar una mica de companyia.
Vaja, pobra dona, no? Però vaja, té la filla al costat.
Sí, però no ho sap, imagina't tu. I ara aquest tren arribarà a Barcelona i s'haurà escapat per sempre la possibilitat de retrobar la felicitat.
Oi, que trist, i no podríem entrar nosaltres en aquesta història? No sé, no ens deixis així, Blanca, quin mal gust de boca, no?
Ah, està bé, si et poses així ho arreglarem d'una altra manera. Què et sembla, Maite, si l'altra dona, l'antiga mestressa de la Sílvia, reconeix la Berta, la noia, que fa temps que no veu, però que algú li ha dit que treballa a la botiga, a l'altra de roba. Què et sembla si, aprofitant que la veu sola, hi va i en veu alta, molt alta, perquè sordeja una mica, de manera que la sent la Joana, li comença a demanar com li va la feina i què és de la seva mare, i li diu Berta amunt i Berta avall, i l'altra li explica que se'n va estudiar pintura a Barcelona, i llavors surt el nom de la Sílvia, de la seva mare, i llavors o de la seva suposada mare, i llavors la Joana, des de lluny, lliga caps. I deixem un que la segueix quan baixa del tren, completament trasbalsada, i una mica més enllà la borda, i li diu que l'ha sentit de parlar de belles arts al tren, i que ella en sap una mica, i que potser podríem parlar-ne. I que li diu amb veu tremolosa i molt emocionada. Què et sembla si ho deixem així? T'agrada més, Maite?
Sí, deixem-ho així, perquè si continues una mica més, al final acabarem aquí amb la llagrimeta i amb els mocadors de paper que no hem entrat a l'estudi, eh? Perquè normalment ens fas riure, avui gairebé ens fas plorar i tot, eh?
No.
És com una espècie de... És molt emotiu, home, és molt emotiu.
És un regal de Reis.
Molt bé. Doncs que t'emportin moltes de coses els Reis, eh?
Jo tu també, Maite.
I per cert, el que diem, això que fem de la ràdio La Carta, que cada cop és més present a les nostres vides, amb tanta tecnologia, potser també acabarem fent guions a la carta i que els oients ens diguin ara tireu per aquí, ara tireu per allà.
Doncs no estaria malament.
Oh, seria divertit, però quin embolic, no? Uf, ja arribarà, ja, no es precipitem.